les 2 de la tarda i això és Estel Migdia. Les veus que sonen aquest dimecres 6 d'octubre del 2021 i a aquesta hora són aquestes.
És de sentit comú que en un lloc tancat on la gent interacciona molt, pues que hi hagi el passaport Covid.
I és molt important que hem de ser conscients de que encara estem en pandèmia.
I també anunciar que l'altre dia va haver-hi la incorporació, que comença en dilluns, de 680 nous agents.
Hem d'apuntar bé en el que són els problemes reals, i el problema real és que és necessari, doncs, una implantació, per exemple, de més oferta.
Aquest govern tan trencat i tan dividit entre Esquerra i Junts, estem d'acord des del primer dia amb els pressupostos.
Devolver al deporte y a la sociedad todo lo que me ha dado a mí.
Estructures duplicades. El Barça té 2 empreses, la Fundació i BLM, i crea estructures duplicades.
Bona tarda. La situació meteorològica a poc es va normalitzant després d'un inici de dia amb algunes precipitacions.
Aquestes són les veus dels protagonistes d'aquest dimecres i des d'aquest programa t'ho volem explicar, volem analitzar-ho perquè sobretot volem entendre el que està passant al món. És per això que saludem a tot l'equip que fa possible Estel Migdia, Jordi Carretero davant la baixera, Pau Massí pel capdavant de la producció, Anna Closa, Olma Giró i Xavi Toscano a la redacció i a l'equip d'exteriors d'aquesta casa, Sílvia Muñoz i Judit Caselles. I a tot plegat, les preguntes que ens plantegem per aquest, per un dia com avui són les següents. Què dirà el TCJ sobre l'ús del passaport Covid per poder gaudir de l'oci nocturn que sembla que finalment acabarà reobrint? Què diu el darrer informe sobre la soledat entre els joves? I quan podrem usar la T-Mobilitat per fi en el transport públic? De què s'ha parlat durant la sessió de control al govern al Parlament de Catalunya? I quin és el 5è millor restaurant del món? Aquestes són algunes de les preguntes que intentarem respondre tot seguit a Estel Migdia. Dos minuts i mig que passen de les 2 de la tarda. Aquesta hora i abans de començar a voltar per casa nostra i per la resta del món, mirem cap al cel per saber quin temps farà aquesta tarda. Jordi Miralles, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. La situació meteorològica a poc es va normalitzant després d'un inici de dia amb algunes precipitacions, però vaja, al llarg del matí cada vegada més clarianes, i la previsió del temps per aquesta tarda vindrà marcada per l'estabilitat. Sol a bona part de Catalunya, alguns núvols poc importants i temperatures avui més baixes que en dies anteriors. La causa és l'arribada de vent del nord que s'està reforçant al nord de la costa, ara bé també les comarques del sud de Catalunya. Això farà que aquesta propera nit i matinada sigui més freda. Demà al matí, més roba d'abric, però en canvi demà les temperatures màximes seran una mica més altes que les d'avui. Tot i això, el centre del dia de calor no en farà màximes demà entre els 18 i els 24 graus aproximadament.
I ara sí, comencem a conèixer l'actualitat, perquè el govern consultarà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya si avala l'ús del passaport Covid per poder entrar a les discoteques. L'executiu confia en que els jutges el respondran avui mateix o demà, tot estirà, perquè la mesura pugui entrar en vigor la nit de dijous a divendres, quan està previst que els locals d'oci nocturn puguin reobrir les seves portes tancades des de fa més d'un any i mig. Anna Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Una de les sales mítiques de Barcelona és Luz de Gas, i el seu propietari, Fede Sardà, ha defensat als micròfons de Ràdio Estel la implementació del passaport Covid.
És de sentit comú que en un lloc tancat on la gent interacciona molt, pues que hi hagi el passaport Covid. Jo crec que aquí diran que sí, però bueno, jo per això obro una setmana més tard, aviam què passa.
Precisament pel que fa a les dades de Covid, la velocitat de transmissió baixa 0,2 en les darreres hores i es situa ara en 1,04, i el risc de rebrot també recula un punt fins al 63.
Salut ha declarat 22 hospitalitzats menys i 6 crítics menys també ingressats a les UCI, que passen de 123 a 117. Des d'ahir ja s'han posat 10.797 vacunes i a Catalunya ja hi ha un 72,7% de la població amb la pauta completa.
De fet, des de la sessió del control al Parlament, Josep Maria Argimon ha demanat que ningú es confiï en el tema de la Covid i ha alertat que les properes setmanes seran molt importants.
No hem de baixar la guàrdia, ho deia el president, Covid en seguirem tenint. Aquests mesos ara que venen, aquestes setmanes, són claus, bàsicament perquè és el període dels coronavirus, és el moment tardor-hivern dels coronavirus abans que arribi el virus de la grip, i és molt important que hem de ser conscients de que encara estem en pandèmia. Sé que això és difícil, tots tenim ganes de dir que això ha acabat.
Argimon ha demanat també al govern espanyol mantenir els fons Covid perquè, malgrat que la incidència pugui ser més baixa, hi ha les seqüeles que s'hauran d'afrontar de manera decidida.
Precisament avui en aquest programa parlem de les seqüeles de la Covid, perquè la pandèmia no només afecta la salut, sinó també ha fet mal a l'economia. 6 milions de persones a Espanya són pobres, és a dir, un 50% més que fa 3 anys.
Any i mig després de l'esclat de la pandèmia, ja són 11 milions de persones que es troben en una situació d'exclusió social a Espanya, 2 milions i mig més que l'informe del 2018.
I el percentatge de les llars amb problemes per arribar a final de mes representa ja el 58%.
La conclusió és clara, la pandèmia està colpejant en força als més fràgils i vulnerables, sobretot a les famílies amb menors, als habitatges monoparentals i a les persones immigrants.
A més, la pandèmia també ha augmentat la soledat no desitjada, sobretot entre els joves. En aquesta línia, l'Ajuntament de Barcelona ha presentat una guia per prevenir, detectar i acompanyar els joves en situació de soledat. És un recurs adreçat a professionals que treballen amb aquest col·lectiu per consultar i orientar de manera més específica en situacions de soledat o aïllament social.
L'enquesta Òmnibus, realitzada el 2020, assenyala que els barcelonins d'entre 16 i 24 anys són la franja d'edat més afectada per aquest sentiment. Un 26,5% afirma sentir-se sol sovint o a vegades, seguits de les persones adultes d'entre 35 i 44 anys, un 20,7%, i de les persones grans de més de 65 anys, que un 18,7% afirma que es troba sola.
De fet, aquesta guia vol oferir orientacions pràctiques per promoure i crear nous vincles que permetin pal·liar la soledat en els períodes de transició vital dels més joves.
La iniciativa marcada en l'Estratègia Municipal contra la Soledat 2020-2030 està concebuda amb una visió de llarg recorregut i amb un horitzó de 10 anys.
D'altra banda, més coses. El Tribunal Constitucional ha avalat fa unes hores la presó permanent revisable.
El Tribunal ha desestimat els recursos d'inconstitucionalitat presentats pel PSOE i la resta de l'oposició contra la presó permanent revisable aprovada per l'anterior govern del Partit Popular. La decisió s'ha pres per 7 vots a favor del bloc conservador i 3 en contra.
De seguida anirem cap al Parlament. Abans, però, parlem d'aquesta sessió de control, perquè el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat que el departament preveu contractar 869 nous agents de Mossos d'Esquadra el 2022.
I també anunciar que l'altre dia van haver-hi la incorporació, que comença en dilluns, de 680 nous agents. I anunciar també la contractació per l'any vinent i, per tant, l'inici de les proves per 860 agents nous al cos de Mossos d'Esquadra.
Elena ha indicat que amb l'entrada de nous agents es podria garantir el dret a la jubilació anticipada, i el conseller també ha apuntat que té previst incrementar el pressupost de la Conselleria d'Interior.
I us ho avançàvem aquest matí, la T-Mobilitat s'espera que estigui totalment operativa el gener del 2023. En el darrer contracte per desenvolupar el projecte, al qual ha tingut accés aquesta emissora, s'estableix un calendari amb 3 fases, la primera de les quals ja està en marxa.
En ell es preveu fer les proves, la implantació i el desplegament als 36 municipis de les dues primeres zones de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'anomenada zona de tarifa plana, en uns 5 mesos. Les altres 4 zones hauran d'esperar com a mínim fins a l'inici del 2023. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, el secretari general del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i de Territori, Ricard Font, espera que aquesta implantació es pugui accelerar el més aviat possible.
En tant en quant que Polítiques Digitals és la responsable d'aquesta implementació, la puguem accelerar i ho puguem fer el més aviat possible. Però repeteixo, hem d'apuntar bé en el quins són els problemes reals, i el problema real és que és necessari una implantació, per exemple, de més oferta.
Hi ha encara més coses, perquè l'ATM ha indicat a Ràdio Estel que no s'atreveixen a donar el calendari com a definitiu, tot i que el que apareix al contracte és molt clar. De fet, només ha assegurat que la superació de cada fase determinarà l'inici de la següent.
La T-Mobilitat hauria d'haver començat a funcionar l'any 2017, però s'ha anat prorrogant la seva posada en marxa a dates com el 2021, el 2022 i ara, segons aquesta darrera previsió, el 2023. Els retards han ocasionat ja pèrdues de més de 30 milions d'euros.
I atenció, perquè el B2 d'anglès ja no serà un requisit per tenir un títol universitari. En contra del que es va aprovar ara fa 7 anys, el govern deixa ara en mans dels centres com acreditar els coneixements d'un idioma estranger. Però com hem arribat ara fins aquí, Anna?
El 2013, l'aleshores conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mascolell, va proposar que els estudiants amb carrera tinguessin garantides les competències en anglès.
Un any després es va concretar que sense un nivell del FIRST els estudiants no tindrien el títol universitari.
I per poder potenciar l'anglès, el govern va aprovar el 2014 que tots els graduats a partir del 2018 haurien d'acreditar un nivell B2 d'una tercera llengua si volien tenir el títol. Però quan aquest termini va estar a punt d'esgotar-se, les universitats van comprovar que un percentatge molt gran d'estudiants no tenien els coneixements d'anglès per graduar-se. Així que van fer pressió i van acabar aconseguint una moratòria de 4 anys per aplicar aquesta exigència.
I 8 anys després de l'anunci, el govern ha anunciat que el nivell B2 no serà finalment un requisit per tenir un títol universitari.
Exacte, a partir d'ara s'exigirà als estudiants que acreditin els coneixements i les competències suficients en una llengua estrangera. És a dir, cada universitat podrà decidir com demostra que els seus alumnes tenen un nivell adequat d'anglès, francès, alemany o italià.
Us ho dèiem fa uns minuts, ara en passant 11 de les 2 de la tarda, que aniríem cap al Parlament de Catalunya per saber què diu el govern sobre tots aquests aspectes que acabem d'explicar ara mateix. Anem cap al Parlament, doncs, on hi ha Judit Casella seguint la sessió de control a l'executiu. Judit, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet una defensa ferma del passaport Covid, no només de cara a la reobertura de les discoteques, sinó també com una eina per evitar noves restriccions en cas que hi hagi una nova onada de la pandèmia. També ha reiterat el seu compromís en destinar 5.000 milions més en l'àmbit de la salut, una quantitat que s'inclourà als pressupostos que el govern aprovarà el novembre, segons ha anunciat aquest matí.
Anem pas a pas per entendre-ho tot, Judit. Què més en sabem d'aquest anunci que ha fet Aragonès d'extendre l'ús del passaport Covid a més activitats a part de l'oci nocturn?
És una mesura que es faria en cas que les dades de la pandèmia fossin molt dolentes i, en tot cas, el compromís del govern és que aquest ús sigui limitat i que no s'allargui en el temps. Escoltem Pere Aragonès.
És una eina que tenim, però en aquest cas, doncs, com dic, en aquests moments, limitat per l'accés a l'oci nocturn i esperem que no l'haguem d'utilitzar per res més, perquè voldrà dir que l'avenç de la pandèmia avança.
Abans, però, caldrà saber què diu el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre l'ús d'aquest document per entrar als locals d'oci nocturn.
I el govern ha anunciat també al Parlament que aprovarà els pressupostos a principis de novembre. És un pas més, però encara faltarà trobar el suport parlamentari corresponent, no?
Sí, exacte. El conseller d'Economia, Jaume Giró, s'ha compromès que el mes que ve s'aprovaran els pressupostos en el si del Consell Executiu i després s'hauran d'iniciar els corresponents tràmits parlamentaris. Ho ha fet en resposta als socialistes, a qui els ha fet aquest retret.
Aquest govern tan trencat i tan dividit entre Esquerra i Junts, estem d'acord des del primer dia amb els pressupostos. Des del primer dia. Jo li recordo que a vostès els hi queden encara 21 escons, 21 diputades i diputats per poder aprovar els pressupostos. Per tant, escolti, no es preocupi tant per la salut de la nostra aliança, que és, li puc garantir que és molt sòlida.
Giró ho ha dit amb referència als comptes que s'han d'aprovar al sí del govern espanyol entre el PSOE i Unides Podem i, a més, ha defensat que la salut de la coalició del govern entre Esquerra i Junts per Catalunya és molt sòlida.
De fet, aquests pressupostos inclouran 5.000 milions més en l'àmbit de la salut, dels quals una quarta part es destinaran a reforçar l'atenció primària.
Sí, Aragonès insisteix que la salut és la prioritat del seu
govern. El Giró, que avui havia d'estar...
1.000 milions de més que vol incloure els pressupostos en matèria de salut els destinarà tant a seguir fer front al coronavirus com també a tenir més recursos per fer front a les altres patologies que han quedat en un segon pla en els últims mesos. A més, es compromet a contractar nou personal sanitari a l'atenció primària i a destinar diners a la innovació tecnològica del sector. Això sí, avisa que no serà fàcil aconseguir tots aquests ingressos.
Hi haurà un esforç important i està sent... doncs, evidentment, l'any passat i en aquest, i serà en els, evidentment, en els propers anys, també a l'hora de buscar recursos per part de qui recapta la major part dels impostos al nostre país.
Abans, però, caldrà aconseguir el suport necessari per poder aprovar aquests comptes.
Gràcies, Judit. Si hi ha alguna cosa més, tornarem cap al Parlament. Ja saps que tens els micròfons oberts.
Gràcies.
Catorze minuts que passen de les 2 de la tarda, la Fiscalia del Tribunal Suprem arxivarà les investigacions obertes sobre les presumptes irregularitats comeses pel rei emèrit Joan Carles I.
Segons ha publicat el Confidencial, la Fiscalia ha conclòs que alguns dels presumptes delictes han prescrit i altres no són perseguibles per la condició d'inviolable de la qual gaudia el rei emèrit fins al 2014. Pel que fa als diners que no va declarar Hisenda, la Fiscalia ha considerat correctes les dues regularitzacions que Joan Carles I va presentar el desembre del 2020.
Des d'Estel Migdia ja fa pràcticament un mes que parlem de l'augment del preu de la llum, i és que avui el preu de l'energia fulmina el rècord d'ahir. Avui és de 228,59 euros al megawatt hora. Aquesta xifra suposa un increment del 12,23% respecte a ahir i supera tots els rècords històrics. Però quin va ser el dia més car de la història, Anna?
Va ser divendres passat, dia 1 d'octubre, amb 216 euros. Per tant, avui és 12 euros i mig més car. La franja més cara avui serà entre les 3 i les 4 de la tarda i de 8 a 9 del vespre la més cara, on l'import fregarà els 260 euros al megawatt hora.
I respecte als preus que estem explicant a diari, la companyia d'assegurances de la propietat Mútua de Propietaris ha publicat que el 67% dels consumidors a Catalunya ha pres mesures i ha modificat els seus hàbits per la pujada del preu de la llum.
En concret, 5 de cada 10 persones creuen que la factura de la llum ha augmentat amb el canvi de tarifes i per això han adaptat nous costums. El 53% dels enquestats admet que evita el consum de la llum en hora punta, el 52% ha modificat l'ús dels electrodomèstics i el 18% ha començat a utilitzar els programes Eco. L'estudi revela que només un 25% considera que el canvi d'hàbits que ha adoptat són efectius, mentre que un 68% creu que han rebaixat poc o res la factura de la llum.
La Comissió Europea defensa donar ajudes als vulnerables i reduir alguns impostos per fer front a l'augment del preu de l'energia.
Des d'un debat a l'Eurocambra, l'eurocomissària d'Energia, Kadri Simpson, ha assegurat que proposarà als estats mesures per pal·liar els efectes de l'increment de preus de l'energia. Simpson ha admès que el nivell d'emmagatzematge de gas és inferior a la mitjana dels últims 10 anys, però que no hi ha suficient per cobrir la temporada, però que n'hi ha suficient per cobrir la temporada de fred. L'eurocomissària ha afegit que el preu del gas té previst que es mantingui alt durant tot l'hivern.
En aquesta mateixa línia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que cal una compra conjunta de gas per part de la Unió Europea per fer front a l'alça de preus.
Sánchez ha recordat que l'Estat ha signat una carta conjunta amb França, la República Txeca, Grècia i Romania, que reclama un enfocament a nivell europeu per fer front a l'augment del preu de l'energia. Aquest text reclama una reforma del mercat de l'electricitat com a resposta al dramàtic augment del preu.
I encara a Brussel·les, el Parlament Europeu ha reclamat mesures urgents contra la violència vicària. Aquest dimecres s'ha aprovat amb 510 vots a favor, 31 en contra i 141 abstencions, actuar per protegir les víctimes de la violència de parella amb batalles de custòdia.
El text alerta de l'alarmant nombre de feminicidis i infanticidis en el marc de la violència masclista i defensa que a l'hora de determinar la custòdia i els drets de visita s'ha de posar per davant la protecció de les dones i els nens. L'Eurocambra exigeix també la protecció legal i psicològica per als fills víctimes de la violència de gènere.
Més notícies a aquesta hora, quan passen 19 minuts de les 2 de la tarda. Centenars de treballadors del Banc Sabadell han tallat la Diagonal de Barcelona en la primera vaga general de la història de l'entitat.
Ho han fet davant de la seu operativa del banc entre les 11 del matí i la 1 del migdia en una nova concentració en contra de l'ERO que afecta 1.730 empleats a tot l'estat. La manifestació ha plegat treballadors de tot Catalunya i l'acció s'ha repetit a un total de 19 ciutats espanyoles. Segons els sindicats, el seguiment de Catalunya ha estat del més del 50%, mentre que l'entitat situa en el 40% el seguiment a tot l'estat.
I precisament fa uns instants parlàvem de Brussel·les a Bèlgica. Doncs bé, anem cap a Bèlgica a aquesta hora perquè sí, el restaurant Disfrutar de Barcelona ha estat distingit com a 5è millor restaurant del món segons el rànquing dels millors 50 establiments d'arreu del món. La cuina creativa i d'avantguarda dels xefs Oriol Castro, Mateu Casanyes i Eduard Xatruc ha rebut aquest reconeixement de la llista The World's 50 Best, els 50 millors restaurants del món que ha coronat el danès Noma, un antic celler de Copenhague, com a millor restaurant del món. L'art culinari d'aquests tres xefs provinents del Bullí ha merescut elogis com una de les experiències gastronòmiques, diuen, més delicioses, sorprenents i arriscades del món. Des de Bèlgica, Mateu Casanyes, molt bona tarda i moltíssimes felicitats.
Bona tarda, mil gràcies, mil gràcies.
En Mateu, que dèiem, per cert, que és a l'aeroport de Flandes, a Bèlgica, a punt de tornar de l'entrega de premis. Com ha anat tot plegat? Com heu rebut la notícia del cinquè millor restaurant?
Bé, doncs amb molta sorpresa, perquè és una notícia que no t'assabentes fins que estàs allà mateix a la platea i veus el teu número i el teu nom de restaurant anar a la pantalla. I a més que estàs supercontents, perquè al final hi ha un esforç ingent, de molta gent, de nosaltres tres, començant per l'Oriol, que està encara al restaurant, l'Eduard, que està aquí de viatge amb mi, i jo mateix, com tota la gent que fa una part dels equips. Sí. Això és un reconeixement doncs, que també serveix perquè el dia a dia puguem continuar tenint gasolina al dipòsit.
Precisament, Mateu, us heu pogut comunicar amb el restaurant? Com heu celebrat tot plegat?
Sí, la veritat és que sí, via telèfon, via trucada, no? Que és el que tenim ara a l'ordre del dia, per dir-ho així. Sí. Hem pogut veure i respirar de primera mà el que és l'alegria i les ganes de tirar endavant i de continuar remant, que és el que es tracta, perquè això al final és un premi que sí, que t'han donat, que durarà un any, aquesta posició, però avui som molt conscients doncs, que tocant de peus a terra el que hem de fer és continuar remant, continuar treballant, com sabem, que és de forma constant, regular, no? Intentant sempre buscar un valor afegit.
Ara em deies continuar remant endavant, eh? Vau començar a entrar a la llista, a la 18a posició, si no me'n recordo malament, l'any 2018, no? I des d'aleshores heu anat guanyant premis i elogis innumerables fins a arribar a aquest cinquè lloc. Ara teniu aquesta empenta per fer un i espera que arribarem més lluny? El millor està per arribar?
Mira, al final nosaltres l'empenta que tenim és que estem superconvençuts del projecte que estem encapçalant. Estem superconvençuts del camí que estem fent i com l'estem fent, que això és important, comptant amb les persones que ens acompanyen, comptant amb els clients, comptant amb la recerca incansable doncs, de noves maneres d'entendre o fer la cuina, i al final els reconeixements acaben tinguent de fora. Llavors això no pot fer perdre el nord de quins són els objectius reals, i els objectius reals són els de continuar creient en el projecte com a primer dia, i continuar fent el millor dia rere dia.
Ja que tenim amb nosaltres, Mateu, deixa'm que et pregunti per això, perquè la cuina, com saps, els darrers anys ha tingut un boom importantíssim, la gent s'hi ha interessat més, i sobretot s'han fet moltíssims formats de televisió, per anomenar alguns, per exemple, el Masterchef, no? El joc de cartes. Uh-huh. Aquest tipus de shows donen visibilitat a la dificultat de l'art culinari o en treuen una mica el mèrit?
Jo diria que probablement seria un terme mig entre els dos costats, però, evidentment, té el mèrit en absolut. I donar-li visita a l'art culinari fan una tasca important, que és la de divulgar aquesta professió i de donar a entendre que això no ha vingut per ser una moda. Això forma part de la nostra tradició familiar més arrelada. És una de les activitats que duem a terme, sens dubte, més vegades al dia, mínim tres, almenys els que tenim la sort de poder-ho fer, perquè hi ha molta gent que no té aquesta sort. I al final aquests programes ajuden a visibilitzar, com deia, el sector i fer que cada vegada quedi més cristal·litzat dins la societat. I al final tot això ens afavoreix. És un sector que ha patit molt els últims any i mig en tot el tema de la pandèmia i també ha demostrat doncs, que la mínima que ha pogut respirar ha tirat endavant d'una manera ferma, forta i convençuda.
Esclar, ara, Mateu, parlàvem del Disfrutar, evidentment, que és el que ha guanyat el premi d'aquest projecte d'innovació culinària, però també teniu el Compartir, eh?
Correcte, sí.
No se'ns oblidi.
Vam començar l'any 2012 a Cadaqués, amb el projecte compartit, amb l'Oriol, com l'Eduard, com jo mateix, amb un equip increïble, amb el Marc, el Roger, al capdavant, i al final, el 2014, és com han decidit fer el pas a Barcelona i ho vull disfrutar. Mm. És una oferta una mica més casual pel dia a dia, i, evidentment, doncs, una cuina tradicional, no?, amb uns tocs moderns, i a Disfrutar, doncs sí que, sense complexes, diem a dia d'avui, o podem dir, doncs, que fem cuina creativa.
Si no hi heu anat, de veritat, aneu-hi, que val molt i molt la pena el Compartir que el teniu a Cadaqués o el Disfrutar al bell mig de l'Eixample de Barcelona. De veritat que gaudireu de què és l'autèntica cuina feta per aquests tres monstres que surten del Bullí i que ens fan gaudir d'allò més amb l'art culinari. Oriol Castro, Mateu Casanyes i Eduard Xatruc. Mateu, moltíssimes gràcies per ser aquesta tarda amb nosaltres i felicitats a tu i a tot el teu equip. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Doncs a vosaltres, mil gràcies per atendre'ns.
Són 25 els minuts que passen de les dues de la tarda. Més notícies, perquè l'Agència Catalana de l'Aigua ha declarat l'alerta per sequera de 14 municipis de l'Anoia que s'abasteixen de l'aqüífer del Carme Capellades. Degut a la falta de pluges dels darrers mesos en aquesta zona, la principal font d'abastament d'aigua de la comarca fa unes setmanes que està per sota dels 323 metres sobre el nivell del mar.
Precisament per això l'ACA ha declarat l'estat d'alerta amb l'objectiu d'anticipar-se i fixar mesures per alentir el descens de reserves. S'ha establert una limitació del consum global d'aigua per a l'abastament a un màxim de 250 litres per habitant i per dia. El rec agrícola haurà de reduir el seu consum un 25%, els usos ramaders un 10% i els usos industrials hauran de reduir el seu consum un 5%.
Però qui són els municipis afectats ara?
Vilanova del Camí, Vallbona d'Anoia, la Torre de Claramunt, Santa Maria de Miralles, Santa Margarida de Montbuí, la Pobla de Claramunt, Orpí, Òdena, La Llacuna, Jorba, Igualada, Carme, Cabrera d'Anoia i Capellades.
I anem també cap a Sitges, que preveu recuperar el carnaval al carrer l'any que ve. La Comissió de Carnaval i l'Ajuntament ja treballen amb aquest horitzó i, si s'acaba celebrant, seria adaptant les rues de diumenge i de dimarts a les mesures sanitàries que marqui el Procicat.
La comissió encarregada d'organitzar l'emblemàtica festa es va reunir ahir amb els tècnics municipals per començar a dissenyar diferents opcions de recorregut per a les rues, de manera que sigui un circuit que ofereix total seguretat sanitària tant als participants com al públic que estarà assegut. El carnaval de l'any 2022 s'ha de celebrar del 24 de febrer al 2 de març.
I en plena religiosa, la imatge de la Mare de Déu de la Mercè present a la Basílica de la Patrona de Barcelona serà restaurada en els propers mesos, Anna.
Segons ha pogut saber Ràdio Estel, el trasllat de la imatge es va completar ahir dimarts, quan va arribar al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. És la segona vegada des del 1939 que la imatge de la Mercè surt a la Basílica.
I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que obligava a 25 dones a exercir la prostitució en pisos ubicats a Sabadell, Ullastrell, Sant Andreu de la Barca i Barcelona.
L'organització obligava les dones a estar disponibles les 24 hores del dia sense poder dormir ni descansar i eren controlades amb càmeres de videovigilància i moltes vegades, com a forma de càstig, no rebien el salari acordat. Per a la policia, ha detingut a 14 membres de l'organització per ara com a presumptes autors dels delictes i també ha intervingut drogues, armes de foc i més de 280.000 euros en efectiu.
Benjamin List i David Macmillan han guanyat el Premi Nobel de Química aquest any. La Reial Acadèmia de les Ciències de Suècia els ha reconegut el procediment per accelerar la producció de molècules.
List i Macmillan han desenvolupat les organocatàlisis asimètrica. Es tracta d'un nou sistema que permet accelerar la producció de molècules. Això permet fer medicaments de manera més ràpida, fàcil i respectuosa amb el medi ambient. Els acadèmics suecs asseguren que es tracta d'una eina enginyosa en el difícil art de construir molècules.
En plana andorrana, la ministra d'Educació, Esther Vila-Rubla, llança un ultimàtum a la família del Liceu que no porta els menors a l'escola en protesta per la prohibició de dur el hijab.
El Ministeri d'Educació andorrà afirma que si es manté la negativa a portar els menors a l'escola, el cas es remetrà a fets socials i a la policia, si s'escau.
Per cert, Tolma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Salut detecta també 4 casos nous i la xifra d'actius baixa del centenar a Andorra.
El govern andorrà ha informat que en les últimes 24 hores s'han detectat 4 casos nous de coronavirus i el nombre total de positius des de l'inici de la pandèmia al país se situa en 15.271, mentre que les defuncions es mantenen estables en 130. Cal destacar, però, que entre els casos actius hi ha una persona que resta ingressada a la planta de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.
I malmetre el medi en actes culturals i esportius es multarà amb 3.000 euros.
Entre les obligacions, el reglament presentat per les autoritats andorranes destaca que tots els esdeveniments de més de 300 persones hauran de comptar amb un director ambiental que elabori un informe final pel Ministeri. Les sancions, en cas d'incomplir algun dels requeriments, poden anar de 300 fins a 3.000 euros.
Esports.
I en plana esportiva, fa una estona que s'han conegut les conclusions de l'auditoria que Joan Laporta va encarregar per fiscalitzar la gestió de l'anterior junta. La directiva de Josep Maria Bartomeu, al capdavant del Futbol Club Barcelona, improvisava, duplicava factures, signava comissions per sobre de la mitjana i fitxava jugadors sense saber si els podia pagar. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Així de contundent s'ha mostrat el director executiu del club, Ferran Reverter, en la presentació d'aquests resultats aquest migdia. Reverter ha assegurat que a l'abril, quan van vendre possessió del càrrec, es van trobar un club que no podia operar. De fet, si el Barça no hagués sigut una associació esportiva, ja s'hagués hagut de dissoldre. Els motius de l'impacte negatiu en les finances del Barça es deu a l'increment de la massa salarial amb més del 60%, l'increment també de les despeses de gestió i l'impacte del coronavirus, tot i que Reverter ha assegurat que encara que no hi hagués hagut la pandèmia, hagués sigut, el Barça hagués tingut pèrdues igualment. Reverter també ha detallat que la Junta de Bartomeu va crear estructures duplicades per evitar el control dels socis.
El trossejament de factures es produeix per dos motius. El primer, clarament, per evitar el control. No? Tenim el cas I3 Venture, tenim casos també a l'Espai Barça, i també es produeix per un tema d'operativa. Quan un club està aturat, quan un club realment no funciona, la gent doncs es busca la vida. Estructures duplicades. El Barça té dues empreses, la Fundació i BLM, i crea estructures duplicades.
Els drets bruts de la Junta de Bartomeu no acaben aquí. Durant el seu mandat es van abandonar per complir les instal·lacions, fins a tal punt que si al final de la temporada passada s'hagués permès l'entrada de públic als estadis, el Camp Nou, per exemple, no s'hagués pogut obrir. Tenia més de 900 desperfectes per reparar, 124 d'ells eren molt greus, ha dit el CEO del Barça, i això obliga ara la Junta de Laporta a invertir 1,5 milions per arreglar aquests desperfectes. Tot plegat, Ferran Reverter ho resumia així.
El que puc constatar en aquests moments és que hi ha una gestió nefasta. No hi havia cap mena de planificació. Improvisació total. Ens llancem amb un projecte Espai Barça, la inversió més important de la història. Al mateix temps comencem a comprar jugadors d'una manera esbojarrada, dieu-me si voleu, si em permeteu. Per tant, una gestió nefasta.
I ara, Xavi, la gran pregunta, eh? Quin camí seguirà la Junta de Laporta?
Doncs mira, de moment avui no s'ha anunciat cap acció judicial contra l'anterior Junta, tot i que Reverter ha reconegut que el soci està molt enfadat i demana accions. El directiu ha explicat que el que cal primer és arribar a un punt d'estabilitat econòmica i per això la Junta de Laporta ha elaborat un pla de viabilitat que preveu arribar en aquesta estabilitat econòmica d'aquí a 5 anys. Això vol dir que el club ara s'haurà d'apretar el cinturó en molts aspectes. El principal serà, per exemple, que tindrà molt poques opcions de rascar jugadors importants en els propers mercats de fitxatges. Sí que ha apuntat, però, que Reverter, que s'han detectat altres irregularitats, però que l'actual Junta vol mirar-se més a fons abans d'emprendre cap acció judicial. Es tractaria principalment de malbaratament de recursos en el projecte de l'Espai Barça, per exemple, però tot i això, com dèiem, encara no s'ha arribat a temps d'analitzar, però calculen tenir-ho llest en poques setmanes.
Rudi va esperar a que llegue el mejor de todos los tiempos, el extraterrestre Pau Gasol.
Sí, defiende Batum.
Golets, que acaba de pedir tiempo muerto. A la espera de lo que resuelvan ahí. Ahí está Pau. Pau, que finta, quedan 7 segundos. ¡Gol! ¡Para abajo, Pau Gasol! Go.
Aquests són només 3 instants dels elogis que els narradors esportius han dedicat al llarg de la seva carrera a Pau Gasol, que ahir es va retirar del bàsquet professional 2 dècades després de debutar al Barça, Xavi.
Sí, al llarg del dia d'avui el pivot de Sant Boi, millor jugador català i espanyol de tots els temps en el bàsquet, no ha parat de rebre elogis. Gasol es retira havent guanyat 2 anells de l'NBA amb els Lakers, 3 medalles olímpiques, 2 de plata i 1 de bronze, i també un Mundial i 3 Eurobàsquets amb la selecció absoluta. Amb el Barça ha guanyat 3 lligues ACB i 2 copes del Reis, uns números que difícilment cap altre jugador pugui igualar en els propers anys. En el discurs d'ahir, Gasol va fer un repàs a la seva trajectòria i va agrair a tota la gent que l'ha acompanyat al llarg de la carrera, jugadors i amics com Joan Carlos Navarro o Kobe Bryant, que va morir ara fa 3 anys. Tot plegat també va detallar quina serà la seva tasca que farà a partir d'ara.
Devolver al deporte y a la sociedad todo lo que me ha dado a mí. Ya sea desde posiciones como la de miembro del COI, ya sea como asesor y embajador del Barça, que también es una posición que para mí pues es muy importante, como miembro del CADE, también el Consejo Asesor del Deporte Español, también desde la Academia de Baloncesto.
perquè ens fem una idea del seu llegat. Debuta amb el primer equip del Barça l'any 99 i és amb aquest club que guanya ja els primers títols, dues lligues i una Copa del Rei. L'any 2001 creu a l'Atlàntic i debuta amb els Memphis Grizzlies a la NBA, però no seran fins que fitxi pels Lakers, on culmina el seu somni de guanyar la màxima competició del bàsquet mundial als anys 2009 i 2010. Amb la selecció espanyola guanya el Mundial al 2006, dues plates olímpiques i un bronze, com dèiem abans, i també tres Eurobàsquets, el del 2009, 2011 i 2015. Després de consolidar la seva carrera a l'NBA, amb una lesió molt greu al peu molt complicada que el fa tornar a casa i amb 40 anys fitxar pel Barça aquesta última temporada i tanca el cercle guanyant un altre cop la Lliga.
Vinga, i més coses, perquè en futbol aquesta nit la selecció espanyola juga la primera semifinal de la Lliga de les Nacions.
La Roja es veurà les cares amb Itàlia, actual campiona d'Europa. A 8:45 a l'estadi de San Siro serà l'escenari. Aquesta nit el jove blaugrana Gavi podria debutar amb la selecció. Luis Enrique, però, no ho ha confirmat, que el jugador disposi avui de minuts, però la manera en què va parlar d'ell a la roda de premsa d'ahir fa entreveure la seva debilitat cap al migcampista.
Mucha paciencia. Y no es importante cuando juegue Gavi o cuando debute, sino que lo importante es que dentro de unos años podamos confirmar y constatar, y no me cabe la menor duda, que Gavi va a cumplir 50, 100, 150 partidos con la selección.
El partit d'aquesta nit d'Espanya es podrà seguir en directe a 8:45 per Televisió Espanyola.
I acabem amb motor, perquè Dani Sordo continuarà vinculat a Hyundai una temporada més, segons ha informat la marca aquest matí.
El pilot càntabre de 38 anys continuarà pilotant el tercer cotxe de l'escuderia a la meitat de les proves del calendari, però en el Mundial del 2022 compartirà aquesta responsabilitat amb el jove pilot suec Oliver Solberg. Sordo ja està competint a temps parcial en el present Mundial. De fet, la propera cursa serà el Rally Catalunya Costa Daurada, que comença el proper dijous 14 d'octubre.
Gràcies, Xavi. Ara obrim Plana Cultural. Vinga, doncs, com sempre, encetem la secció més relaxada de cultura amb l'Olma Giró. Olma, què tal? Bona tarda de nou.
Bona tarda, Joan, què tal?
Veu malament com realment estiguis, que ho has posat entre parèntesis el guió.
No perquè
ho llegis, sinó perquè mires de saber com estava jo.
Està
aquestes
cursiva.
Acotacions de guió m'agraden. Bé.
Està en cursiva perquè era una cosa teva,
cursiva.
No partint veu alta.
Bé o malament, com realment estiguis, entre parèntesis.
Jo no sé com està, Joan.
Va, què ens portes avui?
Mira, avui potser et sorprendrà una mica, però farem un especial sobre el pa. Sí, tal com ho sents, sobre el pa. Abans que res, però deixa'm dir-te que, sincerament, porto com uns dies amb moltes ganes de cuinar i buscant com moltes receptes. Llavors, evidentment, al meu algoritme del mòbil doncs només m'apareixen articles i notícies sobre menjar. També t'ho diré, vull dir, tot té una explicació. Però aprofitant aquesta avinentesa, avui parlarem sobre el concurs del millor pa de pagès català 2021.
No, si és veritat que hi ha concursos absolutament de tot, Elma.
A veure, també t'he de dir que encara falta per inventar el concurs de les millors patates braves dels pobles més petits de Catalunya i el de la millor crema catalana.
Veus, tot arribarà, però, eh?
Tot arribarà. En definitiva, que aquest passat cap de setmana s'ha celebrat la 7a edició del concurs del millor pa de pagès català a l'Auditori dels Caputxins de Figueres, i aquest any el guanyador ha estat Andreu Galceran, del forn de Cal Mosso de Vilassar de Mar.
Casualitats de la vida, o no, que estiguis parlant d'un concurs que es celebra precisament a la teva ciutat.
Perdona, Joan, perdona, però és que diuen que la vida és un seguit de casualitats i jo contra això no hi puc fer absolutament res. La mateixa alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, va presidir el jurat del concurs.
I es pot saber quines són les bases per escollir que un pa sigui millor que un altre pa?
Es pot saber, ara te les presentaré, tot es
concurs
pot saber.
Concurs per sucari, eh?
Concurs per sucari. Què has dit?
Pa.
Ah, per sucari, pa, sí.
Gràcies per seguir-me la broma, Olma Giró. Seguim a la secció de cultura. Va, quines són aquestes bases?
Val, bàsicament, aquest any una trentena de fleques s'han presentat al concurs, no? Doncs d'aquestes 30 fleques es fa una selecció prèvia perquè, com et pots imaginar, si un jurat ha de provar 30 pans, potser acaba una mica tip. La veritat, no és com el vi que s'escupa, el pa s'ha de menjar. Doncs d'aquestes...
No pots escupir el pa, eh?
Jo entenc que no, a veure... No posaria la mà al foc, però entenc que no. S'ha de degustar tot perquè ara entendràs les bases d'aquest concurs. D'aquestes 30 fleques es fa una selecció prèvia i queden 5 finalistes que disputen el premi al millor pa de pagès aquest any, com he dit, a Figueres. Doncs llavors, el jurat de Figueres...
On?
A Figueres.
Figueres, eh?
Figueres, capital de la Tramuntana, capital de la comarca de l'Alt Empordà.
El de Catalunya, sí, sí.
Exacte. Doncs el jurat fa un tas a cegues d'aquests 5 pans finalistes i es valora el color, l'aroma, el sabor, la cocció, el pes i la conservació del pa durant 24 hores. Aquests són com els ítems a valorar, no? Uh-huh. Llavors, el jurat, el que fa, bàsicament, doncs, puntua del 0 al 10, com tota la vida, no?, aquesta puntuació fins a 10, i llavors succeeix el que passa a la majoria de concursos, doncs, que després de votar, la presidenta del jurat obre el sobre i proclama el guanyador.
Escolta'm, tu diguem-ho en sèrio, molt interessant, això, eh?
Que sí?
Sí.
M'encanten.
Sí.
Aquests tipus de concursos trobo que són al·lucinantment interessants.
És com aquell concurs de tirar el pinyol cada cop més lluny, eh?
Això existeix.
Home, i tant!
Què sé, on es fa això?
Molts pobles de Catalunya.
De tirar un pinyol de què?
La boca amb la boca.
Ah!
El pinyol de l'oliva.
Ah, vale, t'anava a dir de què, perquè pot ser de moltes coses, sí, una sí. fruita o...
No, el pinyol de l'oliva.
El pinyol de l'oliva.
Sí.
És ben bé que ens avorrim, els catalans.
Mira,
no sé.
Pregunta-li a Mercè Raga, que és de Torà.
No, home, no.
En fi,
que aquest any el guanyador, com he comentat, ha estat Andreu Galceran, del forn de Cal Mosso a Vilassar de Mar. L'Andreu té 36 anys i encarna la sisena generació d'aquesta fleca que es va fundar l'any 1838. Però, a veure, com que potser algú li agafa un pèl lluny a anar a Vilassar de Mar a provar el pa del forn, deixo dit als altres quatre finalistes d'aquest concurs el millor pa de pagès català. En segon lloc, el forn artesà L'Espurna de Berga.
Oh.
Oh,
jo que soc patumaire.
Exacte.
Com tornis a dir Berga, s'enfaden, eh?
Berga. Ai!
He tancada. Berga.
Ara. En segon lloc, el forn artesà de L'Espurna de Berga. El bronze se l'emporta el forn cisterer de Reus, que el 2016...
Ah, mira, Reus, també.
De Reus, que el 2016 ja va guanyar aquest concurs. En quarta posició, el... Tenim el forn Padró de Barcelona, aquest sí que el tenim al costat.
Sí.
Ja has anat?
Sí.
Jo no, però...
Està molt bé.
I finalment, al cinquè lloc se'l queda la fleca i pastisseria Epombais de Sabadell.
I el nostre tècnic content, que també és de Sabadell.
Veus que bé?
Està repartit, eh?
Sí.
Va, deixem de parlar de menjar o què? Que ja saps que a aquestes hores... Què ha passat amb el Canto del Loco? T'ho dic perquè ja et vaig dir que seria un epic fail i no acabarien tornant.
Mira, Joan, no me'n parlis. Estic molt dolguda. De veritat, estic dolguda de veritat.
Està plorant el Magiró ara mateix.
Sí, perquè no és que m'agradi tenir la raó, és que no m'agrada no tenir-la. Llavors, quan... És veritat.
Frase lapidària, com ha estat això? M'ha agradat molt, això.
Ara potser no em surt igual. Dic, no és que no m'agradi tenir la raó, sinó que no m'agrada no tenir-la. Què
m'agrada.
Et sembla?
No, m'ha agradat molt. M'agrada molt.
M'acaba de venir
genial. El
cap, eh? Doncs, és que, clar, el dilluns vas venir dient que no tornarien, i jo, que sí, que Dani Martín ha publicat a les xarxes socials que tornen.
Sí.
Doncs ahir vam saber que no. I davant aquesta desgràcia i aquest disgust, he decidit escriure unes paraules a Dani Martín.
Sisplau.
Sonen així. Hola, Dani. Tots estàvem molt tranquils fins que un diumenge al vespre vas aparèixer dient que potser el Canto del Loco tornava. Però no, Dani. Ahir vas tornar a pronunciar-te a les xarxes dient que no, que la banda no tornava. I...
Aunque tú no lo sepas.
Això mateix, encara que tu no ho sàpigues, a mi m'has deixat trencada per dintre. M'has deixat amb un milió de cicatrices. I ara mateix l'únic que puc pensar, sincerament, és que no puedo vivir sin ti.
No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera.
Que no puedo vivir sin ti, Dani, i que aquell grup d'art pop rock, banda sonora dels trajectes en cotxe i la música que ens acompanyaven les primeres ruptures, evidentment... Ara ja, nada volverá a ser como antes.
Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte original.
Però com qualsevol ruptura, suposo que arribarà el dia en què deixaré enrere tot aquest rancor per les falses esperances que m'ha generat i et podré dir, amb la mà al cor, Dani, que gràcies per tot el que ens has deixat.
Olma Giró, avui m'havies deixat escrit en el guió aquest t'acompanyo en el sentiment, però més enllà d'acompanyar-te en el sentiment, que també ho faré, als seus peus.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8. L'entrevista.
Un minut que ha passat a 3:45 de la tarda i parlàvem d'un estudi demolidor d'UNICEF que posa sobre la taula dades que certament esgarrifen. Un de cada 7 adolescents de 10 a 19 anys a tot el món pateix un problema de salut mental diagnosticat, o el que és el mateix, un 13% de la població mundial adolescent. En franja d'edats, perquè ho entenguem millor, 86 milions d'adolescents d'entre 15 i 19 anys i 80 milions d'entre 10 a 14 anys. De fet, gairebé 46.000 adolescents es suïciden cada any, una de les 5 principals causes de mort d'aquesta franja d'edat. És a dir, perquè en siguem plenament conscients de la gravetat, cada 11 minuts, cada 11, hi ha un suïcidi d'aquestes característiques. Però encara més enllà, encara més enllà. Avui en volem parlar tot plegat perquè són 126 suïcidis de joves al dia arreu del món. Avui en parlem de tot plegat amb Cristina Junquera, responsable de Polítiques d'Infància d'UNICEF Espanya. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros una tarde como esta.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros.
Cristina, ahora decíamos estas cifras que son realmente terribles, ¿no?
Sí, sí, son demoledoras, pero bueno, yo siempre digo que detrás de las cifras además hay personas, ¿no? Hay niños, hay niñas con su nombre, con sus, bueno, pues con sus inquietudes, con su vida, o sea, es tremendo, ¿no? Si ponemos cara a las cifras es todavía más demoledor, ¿no? Pero uh-huh. si son cifras que además son la punta del iceberg, o sea, todavía hay muchísimas cifras que no se conocen.
A estas cifras del estudio se suma que la pandemia lo ha empeorado todo.
Pues realmente, a ver, es innegable que la pandemia ha tenido un impacto pues muy duro, ¿no?, en los niños y las niñas y en los jóvenes, ¿no?, como en toda la sociedad. Pero es verdad que, bueno, pues que son cifras, vamos, que estos datos siempre han estado ahí. Lo que pasa es que han estado ocultos. Lo que la pandemia ha hecho es, bueno, pues visibilizar lo que significa la salud mental y visibilizar lo que es un malestar emocional y un impacto negativo pues de un hecho mundial como ha sido una pandemia y de lo importante que es detectar ese malestar emocional y cogerlo a tiempo, ¿no?, para que no acabe siendo un problema de salud mental o un trastorno de salud mental diagnosticado. O sea, lo que nos ha ayudado la pandemia es a visibilizarlo y bueno, y a darnos cuenta de que son temas que hay que tratar en el minuto uno, ¿no?, en los que se detecta.
Porque, Cristina, como sabes muy bien, un nuevo análisis realizado por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, por cierto, un análisis que también se incluye en el informe de UNICEF, revela que las pérdidas económicas a causa de los trastornos mentales, de la salud mental que provoca discapacidad o muerte entre los jóvenes, se estima casi en 390.000 millones de dólares al año.
Sí. Es una barbaridad.
Eso es una barbaridad. Es que tenemos que hablar en términos también incluso económicos, ¿no? O sea, al final, a ver, el desarrollo de cualquier sociedad, de cualquier país, pasa por invertir en las personas, ¿no? Por invertir en la infancia, que la infancia es el presente y el futuro de ese país. Entonces, si no tenemos sociedades sanas, no tenemos niños y niñas sanos, y cuando digo sanos, hablo de la salud física y de la salud mental en el mismo nivel de importancia. Si no tenemos esto, bueno, pues efectivamente, no tenemos un capital humano, no tenemos personas que van a sacar adelante ese país. Entonces, en términos económicos y de desarrollo, también lo tenemos que analizar desde ese punto de vista y es una prioridad atender, ¿no?
Mm-hmm. Arran d'aquest informe que ha fet avui, que va publicar ahir, de fet, UNICEF, i que vam donar a conèixer, però que avui volíem doncs, destacar aquestes xifres i saber com posar-hi solució a tot plegat. Estem parlant amb Cristina Junquera, responsable de Polítiques d'Infància d'UNICEF a Espanya, però volíem també saludar a aquesta hora a Roger Vallescà. Ell és coordinador del Comitè d'Infància i Adolescència del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Roger, què tal? Molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda.
Roger, ara parlàvem d'aquest àmbit més econòmic de la situació, que és evident que el que més importa és l'emocional, eh? Però pel que fa tot plegat, aniria millor invertir molt més en prevenció que en la pròpia cura de les malalties mentals?
Això de forma radical i definitiva. Això és un element que sabem des de fa molt de temps i, de fet, hi ha estudis que demostren que la inversió que fem en salut mental té un retorn després, no només a nivell emocional, com deia, sinó també a nivell econòmic, no? I, per tant, és importantíssim fer aquesta tasca de prevenció, no? Això és per descomptat, sí.
Ara la Cristina Junquera d'UNICEF ens explicava una mica aquestes dades. No sé si també des del COP, des del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, heu notat també aquest augment de casos considerable arran de la pandèmia.
Sí, s'ha notat, i de fet la imatge que ens proposava la Cristina, no, d'un iceberg, no, on dèiem que només veiem la punta, doncs aquesta epidèmia el que hauria fet d'alguna manera és augmentar la part visible de l'iceberg, no? Però d'alguna manera segueix sent el mateix, no? I de fet també m'ha agradat la imatge perquè demostra, no, que també el que veiem és només la punta, no? Sota tot això hi ha molts altres problemes que probablement fins i tot aquest estudi no estigui visibilitzant, no? Les xifres són, com heu dit, d'escàndol, no? Però probablement siguin més grans i tot. És a dir, un de cada set nois i noies, no, d'aquestes edats diagnosticats, són diagnosticats, però probablement n'hi hagi molts més, eh? A nivell epidemiològic, en població general estem parlant de que una de quatre persones tindrà un trastorn mental al llarg de la seva vida. En infància les dades epidemiològiques no són tan acurades, però probablement estiguem al voltant de les mateixes dades, no? Per tant, aquest estudi és importantíssim perquè posa de rellevància un problema molt important que tenim de salut mental, però jo m'atreviria a dir que fins i tot probablement es quedi curt, eh?
Cristina, seguramente mucha gente también se pregunta hasta qué punto un informe de estas características, como ha hecho UNICEF, sirve de medida de presión para incrementar la voluntad de la administración para solucionar un tema como este.
Sí, pues mira, para nosotros es fundamental, o sea, nosotros siempre lo primero son los datos, ¿no? Y la evidencia. Esto es lo más importante para agitar, ¿no? Para agitar, para movilizar a los responsables políticos. Y nosotros, además de estos datos y por supuesto de hacer esa llamada directa a los responsables políticos, ¿no? Para que haya un compromiso político, y por eso hablamos de compromiso, ¿no? Hay tres palabras muy clave en el informe, que es compromiso, comunicación y acción, ¿no? Ese compromiso hacia la clase política, la comunicación, porque con el informe lo que queremos es romper el silencio. O sea, lo que queremos es que se rompa el silencio, o sea, que se afronte el estigma, ¿no? Porque eso es el problema, que todavía hay un estigma y la gente, los niños, los jóvenes, no hablan, no visibilizan que pueden tener un malestar emocional o que pueden tener un problema, ¿no? Y hay que romper el silencio, igual que decimos que nos hacemos un esguince y vamos al traumatólogo, bueno, pues en un momento dado pues no nos encontramos bien y vamos a la psicóloga o vamos a la psiquiatra o lo que sea, ¿no? Y tiene que ser normalizada esta conversación y normalizada también esa conversación pública, ¿no? O sea que, y con el informe también queremos esto. Y luego, en tercer lugar, llamamos a la acción, ¿no? Y por eso ponemos en marcha una campaña en Mi Mente donde pedimos a todo el mundo, de verdad, individualmente, que se unan y que hablen de ello, que se unan en las redes a la campaña, que entre todos hagamos ruido, ¿no? Y como decía antes, agitemos un poco. Entonces, yo no sé si vamos a conseguir algo o no. O sea, nosotros es verdad que los informes, bueno, creemos que aportan su granito de arena, contribuyen por lo menos a que las cosas se muevan, ¿no?, un poquito. Pero, por supuesto, todavía queda mucho por hacer. O sea, la contribución que hace UNICEF con este informe, pues es una cosa más allá del trabajo que otros muchos sectores hacen, ¿no? Pero sí creemos que contribuye d'alguna manera, ¿no?
Ara parlàvem precisament de l'administració. Roger, la salut pública de casa nostra estava preparada per atendre una demanda tan alta i d'aquestes característiques? Jo dic perquè era també una de les denúncies que vam poder veure al darrer documental del 30 Minuts a TV3 l'altre dia, en què es parlava precisament d'això, de la salut mental entre els joves.
Sí, no, claríssimament no. De fet, la nostra atenció en salut mental ni tan sols estava capacitada per donar una resposta lo suficientment bona en el període prepandèmic. Per tant, en la situació actual, per descomptat que ha quedat molt desbordada. Nosaltres tenim un sistema de salut, no?, molt bo en algunes coses, i en atenció a la infància també. Tenim una xarxa de centres de salut mental amb molt bons professionals, amb molt bon arrelament en el territori, però amb recursos escassos, no?, i que sovint queda sobrepassada per la demanda que tenim en salut mental. I això ja era prepandèmic, per tant, en la situació actual, doncs encara molt pitjor.
Perquè fins a quin punt, Roger, és vital que algú que desenvolupa una malaltia mental sigui, no sé com dir-ho, sigui escoltat, sigui entès, visqui en definitiva en un entorn segur per ell o per ella?
Perdó, no he entès el final de la pregunta, disculpa.
Deia que fins a quin punt és vital, més enllà d'un tractament psicològic després, però fins a quin punt és vital que l'entorn de la gent que pateix malaltia mental o que està desenvolupant aquesta malaltia mental sigui un entorn segur, sigui un entorn que escolta, que entengui la persona, no?
Això és absolutament fonamental. La Cristina fa un moment ha parlat de l'estigma, no? Uh-huh. L'estigma és, diríem, una persona que té un problema de salut mental és una persona que d'alguna manera està arrossegant una motxilla, no?, que pesa molt i que li dificulta o de vegades li impedeix fer una vida normal. I l'estigma no deixa de ser una pedra més, de vegades molt grossa i de vegades més grossa i tot amb les seves conseqüències que la problemàtica en salut mental que pot tenir aquella criatura, no? Per tant, és fonamental la informació a la ciutadania, el trencar el silenci que ens comentava abans la Cristina també, no? Que la gent sàpiga de salut mental, que ens acostumem a que la salut mental també forma part de la salut i que de la mateixa manera que anem al metge perquè ens hem fet mal en una cama o perquè ens fa mal en algun lloc, doncs també ens acostumem a plantejar-li al metge o a la metgessa que tenim algun problema emocional. El problema és també que darrere d'això, a l'altra banda, hi ha d'haver algú disposat a escoltar aquests malestars i a poder-li donar alguna resposta, no? I això és el que requereix també d'una sèrie d'inversions, no?, que malauradament, tot i que s'han anat movent coses, encara són excessivament escasses.
Per últim, sí que me gustaría comentar, Cristina, un estudio y una guía sobre la soledad entre los jóvenes que se ha publicado hoy en Barcelona, porque normalmente si hablamos de la soledad de la gente mayor, y seguramente hacemos bien comentándolo, pero hablamos poco de la gente joven y la soledad que también les afecta y que les ha afectado mucho en la pandemia y durante el confinamiento, ¿no?
Sí, sí, a mí, mira, me gusta esta pregunta, ¿no?, y este comentario que haces, porque efectivamente, o sea, yo creo que hay mucha gente que bueno, que hablas, que ven la adolescencia como, ay, bueno, fíjate, va, es que esto es porque son adolescentes, ya se les pasará, ¿no?, o este tipo de expresiones, ¿no?, y no puede ser, o sea, y lo decíamos a lo largo de la conversación, o sea, la salud mental es un continuo a lo largo de la vida, desde que un niño o una niña nace hasta que nos hacemos muy mayores y morimos. O sea, la salud mental es un continuo de bienestar y de malestar emocional, ¿no? Entonces hay que atenderlo siempre, hay que atenderlo para que no se convierta en un problema. Con lo cual, ni debemos de decir que los adolescentes es una época ni complicada, ni se les pasará, ni no hay que hacerles demasiado caso, ni tal. No, estas cosas se tienen que superar, es parte del desarrollo. La salud mental es un derecho básico y esencial, y es un derecho que se tiene que atender con un niño de 5 años, con un niño de 1, con un adolescente de 14, con una persona adulta y en todos los momentos de la vida, ¿no? Entonces, es cierto, o sea, se ha prestado poca atención. Parece que la salud mental o el malestar o los problemas de salud mental son de adultos y eso no es así. Y tenemos que romper esa creencia y bueno, y que todos verdaderamente participemos y hagamos realidad este derecho, ¿no? Como digo, que es un derecho de todas las personas.
Cristina Junquera, responsable de políticas de infancia de UNICEF a España, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Y a Roger Vallescà, coordinador del Comitè d'Infància i Adolescència del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, també moltes gràcies i gràcies per ser amb nosaltres. Una abraçada molt gran a tots dos, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, bona tarda, adeu.
I a aquesta hora, rapidíssimament, Eva Cervera, què tal, bona tarda.
Tarda, Joan.
Què preguntàvem avui a Twitter?
Preguntàvem si t'has sentit sol sense voler-ho alguna vegada.
Doncs precisament parlàvem això d'ara, les respostes.
Doncs mira, 50-50, un 50% de l'audiència diu que sí, un 50% que no. Ha canviat l'últim moment, eh?
Sí?
Sí.
Déu-n'hi-do. Eva, gràcies, que vagi molt bé. Fins demà.
Gràcies.